Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, estem al programa de Les Ones. Comencem la secció que t'ha cridat l'atenció aquesta setmana. Comencem per tu, Joan.
Vale.
Què t'ha cridat l'atenció?
Bon dia. Esta setmana m'ha cridat l'atenció que a València hi ha un carrer que antigament es deia Carrer del Call. En un temps determinat, Carrer del Call, evidentment, fa referència a l'època dels jueus i, per tant, estem parlant de segles enrere. En un moment determinat, el Carrer del Call es va traduir com a Carrer del Gall. Este Carrer del Gall, després, en un altre moment, va passar a dir-se Carrer del Gallo. I avui dia, al mateix carrer, es diu Carrer del Pollastre. És un exemple de com les traduccions poden complicar les coses.
Sí. Bueno, de vegades no només les traduccions, ja els noms que es posa als carrers són molt curiosos. Per exemple, a Vistabella hi ha un carrer que és el carrer de Malcuinat i un altre que es diu el carrer Sense Cap. A Geneta, el carrer del Ceguet, el popular carrer del Poll a Vinaròs, o el carrer que la gent deia dels Desesperats, que és Desperats oficialment, encara que no sé l'arrel de Desperats i Desesperats, si ve a ser el mateix nom o no. Ho sabeu vosaltres?
No,
és una cosa que la tinc de buscar, m'he d'espavilar. Bé, després hi ha el carrer Palpacuixes a Sant Mateu, que és un carrer, bueno, ja, el nom ja ho diu tot, a què anaven les parelles, no? El carrer de la Fe a Benassal, que també és molt curiós. El carrer del Poma a Alcalà de Xivert. El carrer de les Portetes Falses a la Salsadella. O el carrer Talega a Morella. I bueno, així n'hi ha molts viols que he dit, són carrers que tinc consignats jo a la guia sentimental del Maestrat i que són del només del Maestrat, però bueno, això és molt ampli. I bueno, m'han palmat una cosa i l'altra, ara el Josep Maria...
Seguim en carrers, mira, dos també anècdotes que són personals, diríem. A les classes que faig a Benicarló de València, els comento sempre el nom dels carrers també, i surt un carrer que es diu La Clapissa. Jo em recordava que el terme va llevar un any o més que es diu de la clapissa. La gent no saben què vol dir. Una clapissa seria el que en lloc diuen una llosa.
Sí.
A partir d'aquí, claro, es vaig parlar del llosar i de la mare del llosar i tampoc sabien ben bé què significava. I l'altre és que quan vaig venir a Vinaròs, a la dècada dels 80, em vaig ubicar, situar, diguem, en un pis prop del que era en aquell moment la plaça del Santíssim,
sí,
que amb el canvi dels ajuntaments democràtics va ser per ser el 1 de maig. I quan jo vaig preguntar on estava el pis, una dona em va dir a la plaça del Santíssim 1 de maig. Una mena de aglutinació molt ben trobada, molt dispar,
molt graciosa,
molt diferent, però va ser un poc aquesta anècdota dels carrers.
Molt bé, està bé. Bé, passem molt bé. A la segona part del programa. Avui hem dit de parlar de la comprensió lectora arrel de l'informe PISA, que s'ha fet tan popular estos últims dies. Bueno, abans que res dir que l'informe PISA és un informe que es fa cada 3 anys, que avalua de manera sistemàtica allò que els joves són capaços de fer quan acaben l'ESO. I això es fa en 80 països de tot el món. L'informe se centra en les competències troncals dels alumnes, que són 3, en matemàtiques, en ciències i en lectura. Bé, dir que els resultats de l'informe pel que fa a Espanya són pitjors que els dels anys anteriors i sobretot són pitjors en les dues coses que des del meu punt de vista són fonamentals, que són les matemàtiques i la comprensió lectora, perquè segur que sabeu que tal com llig un xiquet als 8 anys, posem per cas, sabrem si aquest xiquet tindrà èxit acadèmic en el futur o no en tindrà. La comprensió lectora és la base absolutament de tot. I nosaltres, ja que fem un programa de literatura i de llengua, doncs avui volíem parlar d'això. No sé, Joan o Josep Maria, podeu dir la vostra. Què opines tu, l'informe PISA i els resultats? I... T'has llegit l'entrevista del Gregorio Luri?
La primera mostra que anem malament, diria més o menys, era que és per la comprensió lectora. Quan parlem de comprensió lectora no és només la mecànica de la lectura. La comprensió és una cosa molt més complexa. Per comprendre un text l'has de situar en el seu context. I això de vegades a gent li costa entendre. Volen adquirir vocabulari només en llistes de vocabulari, no llegint. I aquí anem malament. Un exemple. Un xiquet, per exemple, que sigui molt seguidor d'alguna cosa, si li posem un text d'aquell estil, tindrà molta més comprensió que millor un altre, perquè allò, diguem, ho ha llegit moltes vegades.
Sí, jo recordo que a l'entrevista del Gregorio Luri parlava que si un xiquet té poca comprensió lectora en general, però per exemple és molt aficionat en un equip de futbol,
sí, ell diia el Barça,
llavors entendrà millor un text sobre el futbol o sobre el Barça que no un xiquet que no sàpiga tal.
Ell ho remetava dient que la clau de la comprensió és el coneixement previ.
Exacte.
El coneixement previ. Exacte. Ha de tenir dades o ha de tindre dades del món o de l'entorn d'aquest text. I això, fins i tot als adults, jo que estic ara en classes d'adults, els costa entendre. Sí. Perquè volen adquirir, volen saber escriure, per exemple, sense llegir. I com deia un professor que vaig tindre, diu, és una manera estúpida de perdre temps ensenyar a escriure aquell que no vol llegir. Per tant, la base de la comprensió és adquirir tots aquests coneixements previs i s'ha de llegir moltíssim.
Sí, sí. Sí, jo volia afegir a tot això que dieu que realment l'informe PISA aquest recent, la Covid ha tingut un impacte amb aquest informe PISA, evidentment, a tot arreu del món, però vull dir que la pèrdua en determinades comunitats autònomes de comprensió lectora ha estat molt més destacada del que s'esperava. Això per una banda. Per una altra banda, volia comentar, jo no he estat profe de nens petits, però sí que he estat profe a la universitat, professor de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, i us puc assegurar que les mancances que es tenen de l'ensenyament primari i secundari s'arrastren a la universitat i que la manera de redactar i la manera d'expressar-se d'alumnes d'una carrera tan exigent com és medicina, que requereix, diguéssim, uns talls de nota molt alts per entrar-hi, fins i tot amb aquesta carrera es noten aquestes mancances. Això per un costat, i vull dir, s'arrastren, perquè l'assignatura que jo donava era a cinquè de medicina i s'arrastraven aquestes deficiències. Volia comentar.
Bueno, és que tota la vida un aprèn a llegir, tota la vida està aprenent. Quan més llegeix, més vocabulari té, més facilitat, etc. I per tant, per mi és lo bàsic, és lo bàsic de tot, no?
Absolutament.
És allò que dia un poc, seguint el teu fil, Amàlia, el que dia Wittgenstein, us ho dic bé, els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. Sí, evidentment, exacte. Si no hi ha lectura, malament rai.
Sí, de fet, un dels paràmetres que mesura la comprensió lectora també és el nombre de llibres que els alumnes tenen a casa seva. No els que fan a classe, sinó els que tenen a casa seva. A més llibres, millor comprensió lectora també.
Bueno, un dels predictors més importants de la comprensió lectora és este. Este xiquet quants llibres té a casa i este quants en té. El que té més llibres a casa serà més bon lector que el que no en té cap. Això, de totes maneres, a dia d'avui, en què la tecnologia ens ha envaït d'aquesta manera, les coses són relatives. I ja no sé si podem dir que el nombre de llibres influeix en la comprensió lectora dels xiquets. Potser avui els xiquets l'únic que fan és mirar mòbils i pantalles i tal, i ho hauríem de mesurar d'una altra manera. No sé com ho veieu, això del tema de la tecnologia, com des del punt de vista de la comprensió lectora i Com ho veieu,
bé, realment, Joan? Realment avui dia s'està qüestionant una altra vegada, no? De fet, fa uns anys pensàvem que tota la tecnologia milloraria moltíssim les capacitats dels alumnes. Països com Finlàndia, que havien sigut uns referents, van ser obertament positius de cara a la tecnologia, però avui dia ja s'ho estan replantejant totalment. Vull dir que, i en aquest moment s'està qüestionant, per exemple, tenir el mòbil a les aules, etcètera, etcètera, i s'està qüestionant les aportacions de la tecnologia en aquest sentit.
Sí. Ja parlant de tecnologia, hi ha una cosa que a vegades, quan jo he anat a classe a centres de primària, sol passar, que és que els pares sí que són conscients que els fills han de llegir. Però de vegades... Se'ls fa un imperatiu, aneu a llegir, llegiu el que us hem manat, i aixequen mirant el mòbil.
Okay. Sí, sí.
Aleshores, l'exemple no és gens, és a dir, és una ordre i a vegades les ordres ja van així. Si no s'acompanya la lectura, evidentment que en etapes més tendres, diríem, és la veu dels pares, la veu del docent qui ha de fornir, qui ha de vestir, qui ha d'omplir el cap de vocabulari, la persona de vocabulari. Aleshores, si no hi ha aquesta imatge, aquest exemple, també valem en rai, en definitiva.
Absolutament.
Sí, sí. No, sí, clar. Bueno, tots els adults, el que estem tots enganxats també als mòbils, això és ben cert. No hi ha cap mena de dubte. De tota manera, hi ha pedagogs que diuen que les tecnologies són molt favorables a l'ensenyament, però també ja dic que s'està qüestionant, com ha dit Joan abans. El fet de posar ordinadors a les aules sí que s'ha vist que no funciona. Els nens no aprenen més. Per què? Perquè es miren la pantalla però no estan amb el cara a cara amb el professor, i això és importantíssim, perquè no és el mateix una pantalla freda que t'ensenyi que una persona que fa un gest, que mou les mans, que somriu, etc. No? Vull dir que la comunicació humana en l'ensenyament, penso jo, que és importantíssima. I a més és un procés bidireccional, de mestre a alumne, d'alumne a mestre. També passa que avui dia el que volem és que els xiquets siguin feliços, que això està molt bé, jo estic totalment d'acord, que siguin feliços, però una cosa és ser feliç i l'altra cosa és ser rigorós en els plantejaments de l'ensenyament. Què dieu vosaltres d'això?
Absolutament, cal donar coneixements, cal tenir coneixements, cal llegir, llegir, llegir i llegir. I ara posaré un exemple que, amb aquesta idea de que les matèries tècniques són més importants que les humanístiques, jo crec que estem totalment equivocats avui dia, no? I de fet vull posar un exemple molt gràfic, que és el següent. Moltes universitats americanes, universitats tècniques, els alumnes que comencen carreres tècniques els obliguen a fer un semestre d'humanística. I jo he conegut metges, referents mundials en matèries determinades que tenen un gran coneixement d'algo humanístic. I és una manera d'obrir el camp i obrir el ventall i donar importància a totes aquestes coses que estem comentant.
Un exemple, si vols, més proper. En les meves classes que faig de C2 de valencià, C2 i C1, de vegades proposo molta escritura, evidentment. I alguns dels alumnes que venen diu, és que soc de ciències. Com si no fos, com si fos un requisit per dir, escric malament perquè soc de ciències. Home, no és ben bé això. Aleshores, me costa molt convèncer que el fet que sigui, que hagi tingut una formació més científica, en fi, o tecnològica, perquè venen de totes les classes, ho veuen com una justificació de les seves mancances. Quan realment, escolta, i si has de fer un escrit d'alguna cosa, has de saber donar instruccions, etcètera, etcètera.
Has de saber escriure, això és fonamental,
absolutament,
no? És absolutament fonamental. Bueno, doncs amb això acabem el programa d'avui. Ja us hem fet 5 cèntims de la comprensió lectora i de l'informe PISA, i ens queda fer-vos una recomanació. Un llibre que es titula L'escola contra el món, un llibre del 2008 de Gregorio Luri, on fa un repàs de temes polèmics de l'educació des d'una òptica optimista. L'heu llegit, el llibre?
Jo el tinc a casa. I el vaig llegir ja, que té 15 anys ja. Quan vaig deixar el Safira i vaig entrar a l'institut, el vaig llegir. I és un llibre en el qual moltes de les coses que ara diguem, han aparegut, ja les preveu l'autor. Ja denuncia algunes actituds, alguns comportaments, algunes formacions docents.
Uh-huh.
D'això no n'han parlat.
Sí, no n'han parlat tampoc. Sí. És que, bueno, no dona temps a parlar de tants factors com incideixen en la comprensió lectora.
I és un llibre que té un aire optimista, però que pam, 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 te les va cantar.
Et va cantar.
Sí. I que, sobretot per un docent, és molt important.
Molt bé, doncs despedim el programa i fins la setmana que ve.